Som-hi, que tenim sorteig de la Copa Catalunya.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal? Com esteu? Una i gairebé quatre del migdia d'aquest dijous 16 de gener del 2025. En aquests moments hauria de començar el sorteig dels quarts de final de la Copa Catalunya amb el Sabadell present després de guanyar 1-2 ahir contra el Terrassa. Recordem que en aquest bombo els possibles rivals són l'Andorra o l'Espanyol, equips que la temporada passada van jugar a segona divisió. Els seus rivals seran o el Sabadell o el Nàstic de Tarragona, que ahir van passar les seves respectives eliminatòries. El conjunt arlequinat, recordem, imposant-se 1-2 a l'Olímpic de Terrassa, mentre que el Nàstic de Tarragona va guanyar de forma contundent 0-4 al camp del Cerdanyola de Tercera Federació. Per tant, de seguida anirem a aquesta seu de la Federació Catalana de Futbol. De fet, Toni González, si tenim ja senyal d'aquest streaming, anem a punxar a veure per on van en aquest sorteig. Bé, doncs de moment fan aquest vídeo de presentació d'aquest sorteig en què pot ser que s'allargui uns minutets. De moment aguantarem la senyal abans de fer el sumari i viurem aquest sorteig en directe, eh? Recordem, només amb quatre equips presents, tot i que estiguem parlant dels quarts de final d'aquesta competició, bàsicament perquè ja sabeu que a mesura que es va avançant de rondes es van incorporant els equips de superior categoria. Ara ja ho fan els que la temporada passada jugàvem en segona divisió i més tard ho faran els de primera. Som-hi amb aquest sorteig.
La Copa Catalunya masculina. Qui jugarà aquesta eliminatòria? Doncs d'una banda, els equips que van superar els partits dels vuitens de final. Repassem els resultats d'aquests partits que es van disputar ahir mateix. Aquí tenim aquest 0-4 entre el Cerdanyola i el Nàstic de Tarragona, imposant-se al conjunt tarragoní, i en el derbi vallesà, el Sabadell es va imposar per aquest 1-2 davant del Terrassa. D'aquesta manera, ja tenim dos equips doncs que passaran en aquests quarts de final. Veurem a continuació qui més participarà en aquests quarts de final. Com podeu veure en aquest quadrant, aquí tenim aquests equips, els quatre equips que jugaran aquests quarts de final de la Copa Catalunya. Recordem, amb les categories referides a on jugaven aquests equips la temporada passada, de manera que tenim, com dèiem, aquests dos equips que han superat els vuitens de final, el Nàstic de Tarragona, i el Centre d'Esport Sabadell, i dos equips que la temporada passada militaven a la segona divisió, d'una banda, el Futbol Club Andorra i el Real Club Deportiu Espanyol. Aquests dos clubs entren dintre d'aquesta Copa Catalunya en aquesta eliminatòria, en aquests quarts de final. Veiem a continuació el quadrant doncs que avui sortegem d'aquests quarts de final de la competició, amb ja el Nàstic de Tarragona i el Sabadell en aquest quadrant, perquè doncs els C equips d'inferior categoria jugaran aquests quarts de final com a local. I a partir d'aquí, al sorteig d'avui, sortejarem els aparellaments d'aquests partits. Carla Borràs, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda. La Carla ens tornarà a ajudar avui en aquest sorteig d'aquests partits de quarts de final i dues boles en el bombo, aquest Espanyol i Andorra, que veurem on queden enquadrats en aquests partits dels quarts de final. Començarem, Carla, coneguent el rival del Nàstic de Tarragona en aquest sorteig. Endavant.
Doncs ara, a veure, amb el sorteig, ara sí, amb les
boles. Jugarà contra Andorra o Espanyol.
Futbol Club Andorra.
Nàstic Andorra, per tant,
doncs ja tenim un partit
Sabadell
definit,
Espanyol, anem a confirmar-ho ara, anem a mirar
Tarragona
aquests últims instants del sorteig per acabar-ho de confirmar.
Veurem a continuació, Carla, si no tenim sorpreses, doncs que el Sabadell, el seu rival serà el conjunt blanc i blau.
Reial Club Deportiu Espanyol.
Doncs aquí ho tenim, ja tenim aquests
doncs ja
partits
dels confirmades, quarts de final. Per tant, aquestes eliminatòries dels quarts de final de la Copa Catalunya, Nàstic Andorra, Sabadell, Real Club Deportiu Espanyol, per tant, un primera divisió, tot i que veurem amb quin equip es presentarà aleshores el conjunt perico, visitarà la nova Creu Alta d'aquí a unes setmanetes. Doncs fet el sorteig, anem a posar en ordre, anem a presentar el programa.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora Fora d'aquí, que el Barça ha passat als quarts de final de la Copa del Rei, 5-1, es va imposar l'equip de Hansi Flick al Betis, van caure els conjunts d'inferior categoria que quedaven vius a la competició, l'Almeria 2-3 davant del Leganés, el Pontevedra 0-1 contra el Getafe i l'Elche 0-4 davant l'Atlético. Avui es completen els vuitens de final, a 8:15 del vespre, Atlético Osasuna i Real Sociedad Rayo, i a 9:15, Real Madrid Celta. També va guanyar ahir el Barça de bàsquet a l'Eurolliga, confirmant, sembla, la seva recuperació, 8-2-7-3 sobre Panathinaikos, i avui ja comença una nova jornada de la competició, entre d'altres Madrid-Olympiacos a 9:15. I a l'Open d'Austràlia de tennis, Jannik Sinner ha estat notícia, no per perdre, perquè el número 1 ha guanyat el seu partit de segona ronda, però ha cedit un set 102 dies després de l'últim que va deixar escapar. L'australià Tristan Schoolcraft és qui s'ha atrevit a fer-ho, però després ha perdut les següents tres mànigues. I amb el Toni González de les Vies de So, repassem el menú d'avui.
Què es comenta a la recepció?
Analitzarem aquest sorteig de la Copa Catalunya pel Centre d'Esports Sabadell i el que ens va deixar l'eliminatòria d'ahir a Terrassa, més l'última hora sobre com està aquesta tria de l'entrenador per substituir David Català. Avui arrenca el Mundial d'Handbol per la selecció espanyola i ho farà amb representació de Sabadell i farem un bon cop d'ull. Partides a la vista pel Natació Sabadell de tenis taula a la Divisió d'Honor, per tant, una ullada també a aquesta jornada del cap de setmana i, a més, també parlarem de waterpolo o del Dakar.
La notícia curiosa.
El diari Olé de l'Argentina ens informa de l'arribada d'Ander Herrera per fitxar per Boca Juniors, però un seguidor argentí que el va rebre va allà i li mostra el seu desacord que fitxi pel conjunt del seu país perquè creu que ha de quedar-se al Zaragoza i ajudar-lo en l'ascens.
Ander, después te devoró, por favor. Aguante Zaragoza, Ander, vamos, carajo, vamos.
Bienvenido, Ander.
Aguante el León. Salgamos de estos 12 años.
¿Qué significa que esté Ander? ¿Qué significa que esté Ander acá?
Nada, tiene que hablar conmigo y no sé por qué está acá y no está en Zaragoza. Pero bueno, no sé por qué. Quiero hablar, yo soy hincha de Zaragoza. No sé por qué está acá y no está allá, pero está todo bien. Hablaremos y tenemos que ayudar a que subamos a primera, una p***.
Okay, ¿y por qué Zaragoza?
Por héroe del silencio.
De quin partit no estarem pendents?
Veurem si acaben parlant o no Ander Herrera i aquest aficionat. No estarem pendents, o potser sí, qui sap, del partit de la Copa d'Uganda entre el Bushenyi Veterans i l'Ondo Paraka, que acaba de començar.
I a les xarxes socials.
Un d'aquells rècords peculiars que té el centre d'esports i que aquest cop ens ho explica el compte d'X, la Liga en Números. Diu així, l'equip amb més partits a primera sense cap jugador liderant el Pichichi en cap moment és el Sabadell, amb 426 partits. Ens explica també aquest compte que Juan Seminario, la temporada 67-68, va estar a prop de 0 quan duia 4 gols, i també José Antonio Zaldúa, la temporada 71-72, però no van aconseguir finalment liderar aquest rànquing.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, Ever Pena.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i 11 del migdia. Som-hi, entrem en matèria a cavall entre aquest compàs d'espera perquè el Centre d'Esports Sabadell esculli el seu entrenador fins a final de temporada, com a mínim, o aquesta és la intenció del club, hauria d'arribar aquest anunci en les pròximes hores, però també amb la Copa Catalunya, amb la ressaca que ens va deixar l'eliminatòria d'ahir a l'Olímpic de Terrassa, en què el Sabadell es va imposar 1-2 per la mínima, amb Conrad García de forma interina a la banqueta, i aquest sorteig que ens ha deparat a la Federació Catalana de Futbol fa uns minuts, en què el Sabadell es veurà les cares amb el Real Club Deportiu Espanyol de Primera Divisió en aquesta pròxima eliminatòria dels quarts de final. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Més engrescat o no ara que et ve un Primera Divisió a la Nova Creu Alta?
Home, és una altra cosa. No acaba de ser encara al 100%, perquè recordem que, tot i que ja arribi un Primera Divisió que ve actuant com a segona divisió de la temporada passada, hem de recordar que encara ens quedarien dues eliminatòries més, o una més per arribar a la final, que això són quarts, després o Girona o Barça en cas de passar, i llavors el finalista. Per tant, encara ens queda camí, tot i que ja comença a haver-hi rivals de certa solera, per dir-ho així, perquè al final, per molt tocat que vingui en quant a efectius l'Espanyol i que pugui tirar, com ha fet el Sabadell, d'altra banda, en algunes eliminatòries, pugui tirar del seu filial, és molt probable que Manolo González home, porti jugadors també de, del primer equip i, per tant, al cap i a la fi, ve el primer equip de l'Espanyol. Ja veurem amb quin ordre, bona eliminatòria, si tot va quadrat 29 de gener, tot i que no és oficial la data, molt presumiblement aquell dimecres serà quan es jugui aquesta eliminatòria. Això sí, falta saber l'hora, tot i saber que l'escenari, això sí, ho tenim claríssim, és la nova Creu Alta.
Correcte, perquè recordem que aquestes eliminatòries a partit únic d'aquesta competició es disputen al camp del conjunt d'inferior categoria. Fins ara el Sabadell ha hagut de jugar a Lleida i ahir a Terrassa pel fet de ser de Primera Federació la temporada passada. Ara, però, les coses canvien. El Sabadell, sent de Primera Federació la temporada passada, però l'Espanyol, sent de Segona Divisió la temporada passada, li tocarà jugar com a local, com diu Sergi, a l'espera de confirmació oficial, però en principi hauria de ser el 29 de gener contra un equip, un Espanyol, que, vaja, el tenim a Primera Divisió, però patint, patint, està en zona de descens per aferrar-se a la màxima categoria del futbol estatal. I tot i això, Sergi, tindrem temps de parlar-ne en els pròxims dies, evidentment, i més en les hores prèvies a aquesta eliminatòria, però el precedent més recent és d'aquesta mateixa temporada, concretament a l'estiu. No sé si tu vas poder-hi ser al camp aleshores, però, vaja, un partit que va acabar amb empat a un i que el Sabadell va deixar bones sensacions aquell dia.
El vaig veure pel mòbil, en aquest cas, des de la distància, a través d'Espanyol Media, de la plataforma de l'Espanyol, i, home, no sé si com dius, aquest últim precedent, encara que sigui oficiós, no oficial, a diferència del que passarà en aquesta eliminatòria i a diferència del que passarà diumenge, que la casualitat dels calendaris fa que aquest diumenge juguis contra el filial i molt probablement contra alguns d'aquests jugadors t'hi tornis a trobar en qüestió de 10 dies mal comptats amb aquesta eliminatòria de Copa Catalunya. Però bé, pas a pas, ara ens queden uns dies per aparcar aquesta Copa Catalunya, ara de seguida em porto cosetes de la Copa Catalunya, perquè evidentment ens hem de fer ressò i reviure el que va ser l'eliminatòria d'ahir, però m'agafo una miqueta el discurs que tenies al principi, perquè és que estem molt pendents, gairebé ara ja focalitzats en bona part, què passa amb el recanvi a la banqueta, què passa amb l'inquilí que tenia aquesta banqueta del Centre d'Esports Sabadell.
Tenim última hora?
No oficial. El club continua allò, es diu, no? No sé com en català com es diu lo d'anar traient els fulls els pètals de la margarida.
Ah.
Anar desfullant una miqueta la margarida.
Sí, anar desfullant-la, sí.
Continuant aquí donant-li voltes, però sí que és veritat que David Movilla sembla haver guanyat una mica de distància respecte als altres candidats. Torno a dir, no oficial, però té molts números el tècnic de Baracaldo, el tècnic Vizcaí, per ser l'escollit i per ser el recanvi de David Català a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. Ho dèiem ahir quan parlàvem de sortir el seu nom, un tècnic amb experiència en Segona Federació, de fet, l'any passat dirigia el Zamora a Segona Federació, amb experiència amb el que és pujar a la Primera Federació. Ho va fer la temporada passada sense anar més lluny, precisament amb el conjunt de Castella i Lleó, i sap el que és pujar més via playoff. Ho dic, no sé si per posar-nos una miqueta allò en previsió del que ens pot passar, que el Sabadell hagi d'anar per aquest camí un pèl més llarg que no pas el de l'ascens directe, tot i que queda molta temporada, però feines tot just acaba de començar la segona volta i, per tant, molts punts en joc, encara pot donar moltes voltes a aquest grup tercer i, a més, amb la igualtat que té aquest grup tercer de la categoria.
Si es confirma, passaríem de David a David, de David Català a David Movilla, i el que sí que és una certesa és que el Vizcaí compleix amb escreix amb el perfil que descrivia Lucas Viale el passat dilluns aquí mateix a l'Hotel Suís sobre quin entrenador volia per afrontar aquesta segona volta a la Segona Federació. Un tècnic, com deia Sergi, al final, que sàpiga què és pujar o què és jugar al play-off en aquesta Segona Federació, i Movilla va fer les dues coses la temporada passada amb el Zamora, o que hagués dirigit un equip a Primera Federació, i Movilla fa un parell de campanyes estava al capdavant del Real Unión, equip que aleshores es va salvar també en aquell curs 22-23. Per tant, Movilla està clar que compleix amb aquests requisits que posava Lucas Viale així de primeres.
Sí, sí, sí. Respon perfectament, eh? Els paràmetres marcats, els paràmetres fixats per aquest inquilí de la banqueta, com diem, però ara falta que s'acabi de confirmar si és ell o és un altre el tècnic, però ja et dic, a les últimes hores l'única novetat que puc portar ara amb certa certesa, valgui la redundància, és que hauria guanyat avantatge respecte als altres candidats a ocupar aquesta banqueta.
El que sí, Sergi, que tot faria indicar que a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, vaja, Conrad García té, no sé si tots o molts números de dirigir l'equip.
Jo et diria tots, gairebé tots. T'ho dic perquè fins i tot no és descartable que el Sabadell no faci oficial l'anunci ja no a les pròximes hores, sinó fins i tot dilluns. Mm-hmm. Ara s'estava parlant, o diumenge, un cop acabi el partit, podria ser. Per tant, té tots els números, per no dir tots i més, Conrad García de seure diumenge a la Dani Jarque, entre altres coses, si serveix una mica com a prova, que el club ha anunciat avui, o ha convocat ja la roda de premsa habitual dels divendres amb l'entrenador per parlar precisament d'aquest proper compromís, i demà serà Conrad García qui parli pels mitjans de comunicació, per tant serà ell a qui seguim aquí en directe, qui podrem sentir en directe aquí a l'Hotel Suís, allà cap a un quart de dues aproximadament, si no ens fa esperar gaire, el tècnic sabadellenc aquesta circumstància, però com diem, la bona notícia és que el Conrad s'haurà diumenge, entre d'altres coses, no matemàticament, però entre altres coses, perquè ahir van sortir molt bé les coses, també. L'equip va tirar endavant aquesta eliminatòria davant el Terrassa en un partit prou còmode, deixant bones sensacions una vegada més als menys habituals i també als joves. Ja va passar a Lleida, que vam sortir, malgrat la boira, vam veure el que ens van deixar veure, doncs un bon partit del Centre d'Esports Sabadell. Ahir també un partit que és cert que s'encarrila molt ràpid, amb aquest gol que ja és històric, el gol de Carlos Pérez, perquè avui,
ho has vist o no?
Avui s'ha fet oficial ja aquests 18 segons i 50 centèsimes, que és el que va trigar el valencià, segons el que s'ha marcat ja des del Sabadell històric, com la xifra, com a mínim dels gols, dels quals n'hi ha constància numèrica. Evidentment, hi ha gols històrics dels anys 40-50, dels quals no n'hi ha constància tan matemàtica, però des que hi ha una mica...
Sí, des que hi ha imatges dels gols,
correcte,
per dir-ho així.
Des que es pot controlar allò amb rellotge ben fet, el gol més ràpid de la història, superant els 20 segons de Raül Prades, del qual parlàvem ahir en directe, doncs bé, ara ja sí, nosaltres dèiem 20 segons, 21 segons, no, 18 amb 50, algú ha agafat el cronòmetre ja marcat, és el que va trigar la pilota des de que serveix el Terrassa de mig del camp,
sí, sí,
fins que el Sabadell introdueix la pilota a la porteria de Viarge, amb ajuda, tot s'ha de dir, del porter ahir titular del Terrassa, que va posar molt de la seva part, perquè Miguel Etel li robés la pilota primer i Carlos Pérez marqués el 0-1 després.
Està clar que va ser un inici idíl·lic per un Centre d'Esports que necessitava també un partit així, i ni que sigui amb aquesta circumstància que ha agafat l'equip de forma interina, però home, pel Conrad García, que va tenir l'oportunitat ahir, i com dèiem ara en principi també diumenge, d'agafar les regnes del primer equip, insisteixo, encara que sigui de forma interina, però de veure el seu equip posar-se per davant ja de primeres i finalment endur-se l'eliminatòria contra el Terrassa en un derbi, en un partit oficial, està clar que va ser una tarda nit somiada per l'actual entrenador del filial, i això, Sergi, que al final se li va posar tot de cara ja pràcticament amb el xiulet inicial del partit.
Sí, sí, sí. És cert que això va ajudar i molt. No, dir el contrari seria mentir. El partit se li posa molt de cara al Sabadell, però és cert també el que dèiem, que després l'equip va saber gestionar bé aquest avantatge, va saber gestionar bé també l'empenta, sobretot a la primera meitat. A la segona li va costar una mica més al Terrassa, o el Sabadell va saber frenar millor el conjunt agarenc, però sobretot a la primera meitat és cert que l'equip de Víctor Bravo va ser dominador. El Sabadell es va deixar dominar, però tot i així, a la contra, podria haver fet molt mal. Llàstima que després no vam acabar de rematar la feina fins al minut 86, aproximadament, que és quan Miquel Ostrell s'inventa ell solet l'acció del 0-2. Però, dins d'això, noms propis que avui et porto, ja n'hem dit alguns, però comencem per l'entrenador, perquè evidentment ahir moltes mirades, gairebé els focus principalment van estar mirant a Conrad García, que ahir dirigia per primera vegada el primer equip masculí del Centre d'Esport Sabadell, ho hem anat explicant, un tècnic interí, un home de la casa, que es diu en aquests casos, que ha vingut des del Benjamí. Avui el Centre d'Esport recordava alguna, fins i tot alguna publicació seva de l'any 2013, quan dirigia el Benjamí Arlequinat, ha arribat fins al primer equip i, evidentment, era un nom propi ahir, a més amb l'alegria que suposava doncs, aquesta classificació pels quarts de final de la Copa Catalunya. Va ser una gran nit per Conrad García, a qui fins i tot, dèiem, el vam trobar que li costava assumir, assimilar ben bé totes les emocions que envoltaven aquest debut.
Crec que aquestes coses, quan les vius en el moment, no ets suficient conscient, però després hi haurà un moment on pari i pensi els 12 anys de treball a la base del club i pensi que he aconseguit ser-hi aquí i que segurament, o com a mínim, lluitaré perquè no sigui l'últim pas i perquè hi hagi més oportunitats.
I és que les últimes temporades, al final, sobretot, va començar a sortir el nom de forma més mediàtica, entre cometes, quan va començar a dirigir el juvenil B a Lliga Nacional, però és que també el van posar allò de solució pel juvenil A a les últimes jornades d'aquella mateixa temporada per salvar-lo a Divisió d'Honor, ho va aconseguir, va ser promocionat al filial, va aconseguir l'ascens a Tercera Federació la temporada passada, ha tancat la primera volta amb el Sabadell B, amb molt patiment, sí, però al final fora de la zona de descens en aquest cinquè graó del futbol estatal. Per tant, un premi al final, Sergi, sí, per unes circumstàncies que ningú desitjava, evidentment, amb una destitució, la de David Català, però un premi merescut pel Conrad.
Sí, i uns dies plens d'emocions, eh? Des del diumenge, quan a ultimíssima hora se li comunica que dilluns haurà de dirigir l'entrenament del primer equip, fins ahir que arriba aquesta estrena, aquest debut oficial a la banqueta del primer equip masculí del Centre d'Esports. Deia que fins i tot havien estat dies complicats de gestionar emocionalment i especialment l'última nit. Ens comentava, bé, és que fins i tot m'ha costat dormir pensant en tot el que podia ser i tot el que podia envoltar aquest partit. De tota manera, tot aquest escenari queda, evidentment, ben tancadet, el cercle allò ben arrodonit, amb l'emoció i l'alegria de la feina ben feta al final del partit.
Ha estat un dia emocionant tant dilluns com dimarts a nivell personal, per dir-te que aquesta nit, doncs, pensant com seria el partit i somiant en poder guanyar aquí, doncs he dormit bastant poc i això, doncs venir i aconseguir-ho i fer-ho amb el sacrifici que va fer l'equip, doncs jo encantat i seguirem treballant. Com et deia, no és l'última passa, jo vull guanyar-me la vida això, vull ser professional del futbol, d'entrenador, porto molts anys picant pedra, m'hi he dedicat molt esforç i molt de temps i seguiré fins al més a dalt que pugui, sostre no em vull posar.
Doncs no posa sostre. Bon resum també de la trajectòria, en aquest cas, del Conrad García. He començat avui per la part més emocional, més sentimental, de tot el que envoltava aquest estrena, aquest debut per un noi de la casa, per un home de la casa, el fet d'arribar a la banqueta del primer equip, encara que fos per circumstàncies, com has comentat ja, doncs molt puntuals. Ara anem a la part ja més esportiva, però abans aquest reconeixement que va ser com va començar realment la roda de premsa. Va dir, bé, abans de que contesti la primera pregunta, vull deixar-ho clar. Reconeixement a tots els integrants del cos tècnic amb els que s'hi ha trobat aquesta setmana i a qui agraïa de manera molt especial la feina i la complicitat que va trobar des del primer moment quan va fer-se càrrec de l'equip.
El primer que m'agradaria dir és que no sé si la paraula és dedicar o sí posar en valor la feina que fa el cos tècnic, perquè aquesta victòria és seva. És espectacular el que fan dia a dia amb la situació difícil en la que es troben, i aquests dos dies que he pogut treballar amb ells ha estat un espectacle com han treballat, com s'han posat a disposició meva o de l'equip, i estic molt content perquè tenim uns professionals d'un valor altíssim.
Destacant el paper de l'estaf Conrad García, al final dies complicats, molt complicats per aquest cos tècnic que ha vist com qui l'encapçalava, David Català, ha estat destituït, i evidentment, Sergi, també han estat unes hores, uns dies complicats per la plantilla després de tot el que s'ha viscut amb la derrota contra el Torrent del passat cap de setmana, però ahir, realment, aquest Sabadell va respondre, sí, era amb una competició menor, aquesta Copa Catalunya, però ens vam entretenir amb un partit que va ser entretingut jo crec que de principi a fi, alguns moments potser una mica més fluix, però a línies generals ens ho vam passar força bé, I l'equip, en línies generals, també va respondre prou bé.
Sí, sí, sí. És cert que algun repetirà de jugadors que coneix bé, com són alguns dels integrants del filial. Menys per això, que els que va fer servir David Català a Lleida en l'anterior eliminatòria. Bona resposta dels joves, però sobretot també moltes mirades estaven posades amb els més veterans, amb aquests integrants de la primera plantilla, que a més, com se sol dir en aquests casos, estaven sent els menys habituals, o són els menys habituals en aquest moment, com a mínim en els últims partits de la competició regular, i com dius, en uns dies convulsos, complicats, no és fàcil pel grup tampoc gestionar les notícies que han vingut en els últims dies, arribar dilluns i trobar-te que ja no hi és l'entrenador que has tingut fins ara i a sobre arriba l'entrenador del filial, perquè tampoc no és el definitiu, encara ha de venir el que es faci càrrec de l'equip. I no és fàcil posar-se a les ordres tampoc d'un tècnic, com dic, interí, tot i que, estem insistint, diumenge ho hauran de tornar a fer en partit de Lliga a la Dani Jarque. En aquest sentit, per Conrad García també agraïment pels jugadors, els que ja coneix i els que no coneix tant, per la resposta que diu s'ha trobat pràcticament des del primer moment.
Quan un puja des del filial com a entrenador interí, en aquest cas, sempre té una mica de dubte dels jugadors, com s'ho prendran, si aniran amb tu, si no aniran amb tu, si hauràs d'apretar més, si hauràs d'apretar menys. Dilluns va ser un dia complicat, perquè dilluns va ser un dia de despedir-nos de l'anterior entrenador, d'una xerrada entre tota la plantilla, i l'entrenament doncs va anar bé, però hi havia una mica una maror una mica estranya, però ahir l'entrenament va ser espectacular, els jugadors van entrenar a un nivell altíssim, van anar per totes, crec que avui s'ha vist que el primer gol al final és una errada del Terrassa, però ve provocada una pressió alta, de ser agressius i de tenir la capacitat de treballar a un nivell d'intensitat alt. Per tant, els jugadors, jo l'únic que puc fer és donar-li les gràcies per treballar a aquest nivell.
Gairebé dos quarts de dues del migdia, el Sabadell, sí, que va aprofitar aquesta errada del porter Ivan Bjarke per avançar-se en el marcador als 20 segons de partit amb el primer gol de Carlos Pérez amb la samarreta arlequinada, ahir titular. Podríem dir que va ser un altre d'aquests noms destacats perquè va completar una primera meitat, la veritat és que notable, tot i estar la rampa de sortida, tot i ser coneixedor d'això, encara que al final també veurem com evoluciona finalment aquest mercat d'hivern amb l'arribada del nou tècnic. Un altre dels noms propis, clarament, Sergi, en aquest centre d'esports, va ser l'autor de l'altre gol, de qui va posar el 0-2 momentani, el resultat final 1-2, no va perillar aquesta victòria del Sabadell, gràcies a una jugada individual espectacular de Miquel Ostrell, que ahir va entrar des de la banqueta, Sergi, i ho va fer amb un paper molt i molt destacat, sobretot per aquesta gran jugada en què va deixar assentats, vaja, els dos centrals del Terrassa.
Sí, 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 va ser un dels noms propis i un dels protagonistes, amb el gol que en aquell moment semblava sentenciar l'eliminatòria. És cert que després vam tenir uns segons, no va arribar a minuts, pràcticament uns segons d'emoció amb el gol de Van Herik, que li va posar, com diem, aquest 1-2 a l'electrònic, però el gol de Miquel Ostrell, a part de ser una genialitat, la veritat és que va tranquil·litzar el poc o molt nerviosisme que podia haver-hi en el tram final, ho va acabar d'arrodonir amb aquesta bona jugada i amb aquesta celebració, que ja és història, hem vist aquesta celebració tocant-se l'orella, mirant allò de dir, ara us escolto, al sector més radical, després en parlem, d'aquest sector més radical dels seguidors del Terrassa, però bé, en tot cas, li preguntàvem per aquesta circumstància i sobretot per aquest debut de Conrad García, amb el convenciment, com ja ens van dir el seu dia, recordeu aquella conversa que vam mantenir amb Miquel Ostrell, que parlava, és que l'Obrador, és que l'Olímpia hi ha molta qualitat. Doncs ahir deia, hi ha molta qualitat, i el Conrad García n'és un bon exemple d'aquesta qualitat.
Jo vaig dir el primer cop que vam parlar que estic convençut que d'Olímpia sortiran moltes joies. Conrad n'és una d'elles, també n'estic convençut, i bueno, que li vagi molt bé aquesta estança amb el primer equip.
Que li vagi molt bé, per suposat, el que duri. Que en principi, recordem, insistim, han de ser dos partits, el d'ahir i el d'aquest cap de setmana. Doncs Miquel Ostrell, un dels noms propis, recuperant la confiança després d'estar més aviat fluixot l'altre dia contra el Torrent. Ahir, sense cap mena de dubte, un dels millors del conjunt arlequinat, juntament, per exemple, amb qui va estar sota pals, un José Ortega, ara sí, recuperat ja de la seva lesió que l'ha deixat fora de combat les últimes setmanes. Fora de combat, per exemple, a l'anterior eliminatòria a Lleida, i ahir sota pal, Sergi, les vegades que va haver d'intervenir va transmetre molta seguretat.
Sí, 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 i a més, tornant a casa seva, un estadi que coneix bé del seu pas llarg, extens pel Terrassa, a més ahir jugant d'inici i a més ahir actuant com a capità del Centre d'Esports Sabadell, el que va provocar que alguns no acabessin de pair del tot bé i paguessin amb ell, de fet. Gairebé la ira dels insults, de les broncades, la va focalitzar l'afició del Sabadell i, de manera molt particular, José Ortega, gairebé diria més que la resta dels companys. Un premi que mereixia, en diu el porter de Castellbisbal, després d'aquests dies complicats, com estàvem comentant, i un José Ortega que també tenia paraules d'agraïment per la feina del Conrad en les poques hores que ha estat al capdavant de l'equip.
No ha estat gens fàcil, perquè, ja et dic, veníem d'una mala dinàmica, la gent també mentalment, clar, veient les situacions, hi ha molta gent jove, molta qualitat, però bueno, que això pot desestabilitzar a l'equip, i Conra ha fet un gran treball, ens ho ha posat molt fàcil, ha treballat, bueno, coneix a molta gent perquè és una persona de club, i res, el treball ha sigut molt ràpid, no hem tingut gaire de temps, però estava clar que tenien que tirar de cames, d'acord, i a nivell tàctic el que ha donat temps, saps?
I sabent que l'equip necessitava aquesta reacció ràpida, també ens deia el José Ortega, és veritat que la importància està a la Lliga, però com el primer compromís que venia després de la derrota contra el Torrent era aquest, s'havia de reaccionar ràpid i donar una bona sensació i donar una bona imatge, com va donar ahir l'equip a l'Olímpic. Ara només queda que aquesta reacció d'ahir, doncs ho deia el propi porter Arlequinat, no sigui un miratge, no quedi així, i sobretot pensant que la Lliga la tenim aquí, a Girona de la cantonada.
Sí, era important perquè veníem d'una derrota i després del que havia passat, no? Després del partit, l'afició no estava gaire contenta amb el nostre rendiment, veníem de 6 partits seguits empatant, amb diverses oportunitats perdudes per enganxar-nos a dalt o destacar-nos, i amb com va acabar, no? Tot, amb una destitució, i teníem que ràpid a canviar aquesta dinàmica i sobretot enganxar la gent i que nosaltres mateixos dient que això té que canviar, que som un gran equip i estem un gran club i l'objectiu està clar.
Doncs les paraules d'un José Ortega que segurament no va viure el seu vespre més plàcid per tot això que comentava Sergi. Tots aquests càntics que focalitzaven els aficionats més radicals del Terrassa cap a la seva figura, recordem, tot aquest passat terrassista de José Ortega, moltíssims anys allà, va acabar el Badalona Futur la temporada passada i, finalment, per aquest curs, Lucas Viale també el va portar aquí al Centre d'Esports per fer-li la competència a Gianni Cassaro. Tot i això, tot i aquest ambient hostil cap a la seva figura, Ortega, insisteixo, durant els 90 minuts, tranquil, cap fred i sent un dels millors de l'equip.
Sí, i a més reconeixia que l'havia motivat, que si havien buscat fer-li mal emocionalment, el que havien aconseguit era pràcticament el contrari, perquè deia no, a mi és que ja em motiven aquests ambients així. Al final un es dedica a ser futbolista, comentava fora de micròfon gairebé, per partits com aquest. Ja l'ha viscut a l'altra banda, recordem que a més ahir fèiem recordatori, l'última eliminatòria de Copa Catalunya casualment a l'Olímpic entre el Terrassa i el Sabadell era amb José Ortega defensant llavors la porteria dels agarencs, i per tant segur que aquell dia algun improperi també se'n van portar de l'afició arlequinada, però ja que parlem i obrim aquest focus, hem de dir que, malauradament, això és una broma de nen petit comparat amb algun dels incidents que van provocar aquests seguidors més ultres del Terrassa, des de llançament d'algun petard al tram final del partit. Sí. Ja no parlo d'insults, que això, malauradament, no hauria de ser així, però ja ho hem normalitzat a totes les cases, s'ha de ser just, però hem de recordar que si havíem denunciat els incidents provocats en alguna part per aficionats arlequinats en el partit de Lliga, ahir la festa grossa la van intentar organitzar els terrassencs durant el partit, amb els insults, com diem, i amb els càntics, però sobretot al final del partit, on els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per netejar, anem a dir-ho així, la part del carrer per on havia de sortir l'afició arlequinada, perquè un grup d'ultres del Terrassa s'hi van reunir allà, van llançar objectes i van intentar intimidar aquesta 300 i escaig seguidors arlequinats que hi havia a l'Olímpic, com diem, intervenció ràpida dels Mossos d'Esquadra per que la cosa no anés a més, i afortunadament, més enllà d'algun objecte que va caure, no tenim constància de que la cosa anés a més. Tot això ja en un partit que havia començat molt marcat, i aquí sí que la culpa s'hauria de mirar més al propi Terrassa com a club, havia començat a la prèvia del partit. ho vam dir en antena, els seguidors que van anar a l'Olímpic, molts d'ells van tenir molts problemes per accedir-hi, per un, diríem, sent allò curosos, un excés de cel del, de la seguretat privada del Terrassa, que es va limitar a anar bloquejant, dificultant, asseguren seguidors arlequinats, que de molt males maneres, de molt, amb molt males paraules, en alguns casos concrets, per aquest filtre d'aficionat, fins al punt, i ho vam dir també en antena, i avui ho acabàvem de corroborar, que es van retirar els entrepans que els, que els seguidors del Sabadell portaven per, allò, per fer un àpat en el temps de descans, tenint en compte que el partit era a les 8, que acabava a les 10, molts d'ells, com és habitual amb l'entrepà, doncs bé, aquests entrepans, molts d'ells van ser requisats, a mi que m'ho expliquin, no, no, fins ara no m'hi havia trobat encara en una circumstància com aquesta, i avui altres seguidors, ahir ja ens ho deien alguns, i avui en, altres també han confirmat aquesta versió, deien que les paraules eren alguna cosa semblant a no us preocupeu que en el camp hi ha molts bars i podreu comprar l'entrepà, que dius, és una autèntica barbaritat. Sempre diem que sota carros n'hi ha a totes a les cases, malauradament també algun en tenim nosaltres, però en aquest cas ja no són aficionats, són treballadors de la seguretat privada del Terrassa, home, que s'ho facin mirar. Entre altres coses, Sergi, no vull cridar el mal temps.
Perquè hi hem de tornar.
Perquè hem de tornar d'aquí uns mesos a l'Olímpic. Bé, ho deixarem aquí. Per altra banda, hem de dir que, com a mínim, el tracte amb el Departament de Comunicació del Terrassa, amb el Juan Mal capdavant, excel·lent. Excel·lent en tot moment, per tant, tot el que a nosaltres ens va anar bé, o va anar correcte, hem de dir que els aficionats del Sabadell avui denunciaven també que havia anat no tan bé, i això sí que s'ha de denunciar, perquè ja et dic, una cosa és els aficionats, que són una mica més incontrolables, no hauria de ser així, però és així, i una altra cosa ja és el propi club posant pal a les rodes perquè la cosa no vagi fluida. Per sort no va passar res, però podia haver-se provocat aquí un incident fora de joc, o sigui, fora de lloc, que ja no, que no hagués respost. En fi, que històries per no dormir del derbi, que la part positiva és que va acabar bé i que ara ens podem centrar ja en altres pel·lícules.
Sí, afortunadament no hi va haver danys greus, per dir-ho així, i esperem que en el partit de Lliga de l'antepenúltima jornada, aquest tercer derbi del curs, doncs no haguem de lamentar més incidents d'aquesta mena. Sergi, ho remataré amb el tema Ortega abans de tancar la carpeta de la seva figura. Ahir no vam tenir molt temps de parlar-ne durant la Transmi, avui tampoc perquè ja ens estem quedant sense massa temps, però vaja, que el cas és que no sé si dir que ara aquesta lluita per guanyar-se la titularitat a la porteria del Sabadell es posa a zero, crec que seria exagerat dir-ho, perquè al final ja ni té tota aquesta trajectòria d'haver jugat molts més partits aquest curs amb la samarreta del Sabadell durant el campionat de Lliga, però amb l'arribada d'un nou entrenador se li obre una petita escletxa, o no tan petita, a Ortega de poder ser titular amb el Sabadell o què?
Home, és un escenari nou, i com dius, al final, quan hi ha un sacseig com aquest en una banqueta, mai saps que, si els que s'han de reivindicar ho poden fer, si els que estan una mica més tapats veuen l'oportunitat de treure el cap. En el cas de la porteria, més, la circumstància fa que sigui una posició tan particular, tan diferent, que aquí o juga un o juga un altre, no hi ha més opcions. Li preguntàvem a José Ortega, de fet, amb això acabarem avui, aquesta circumstància, de dir, bé, és el moment d'intentar fer un pas endavant. Ho tenia clar. Feina, i que l'entrenador que sigui s'encarregui de triar.
Avui sé que era una oportunitat, he intentat arribar el millor possible perquè venia d'una lesió, i res, quan vingui l'entrenador, posar tot de la meva part, i al final qui decideix és el míster. Jo no rumio molt, jo treballo, entreno, intento ajudar els companys, al cos tècnic, a la gent, i després el diumenge és el míster el que, perquè al final això no ho pots controlar.
Diumenge serà, en principi, Conrad García qui haurà de decidir si juga José Ortega o juga Gianni Cassaro en aquest duel de la jornada 19 de Lliga contra l'Espanyol B, diumenge a les 4 de la tarda. Sergi Garcés, avui a la tarda, què? Atents a molt Ràdio atents. Sabadell FM, a xarxes, etcètera, o què?
Sí, 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 cal estar molt atents a aquestes pròximes hores fins que el club faci oficial el nom de l'escollit. Haurem d'estar molt atents, però de tota manera que la gent no pateixi, que tan bon punt ho sapiguem, n'informarem segur a Ràdio Sabadell.
F5, F5, F5. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi a la tornada, que ens queda aproximadament un quart d'horeta per repassar la resta de l'actualitat aquí a l'Hotel Suís. Comença el 2025 pel juvenil A del Mercantil. Estem parlant encara de futbol. Els graciencs tornen a la feina a la divisió d'honor i ho fan al camp del San Francisco, que és a meitat de taula, 7 punts per sobre del descens. Cal recordar que després de les 3 últimes desfetes per acabar el 2024, el Mercantil és qui marca la salvació amb 16 punts, 2 més que el Racing Zaragoza, que seria el primer en tornar a Lliga Nacional. El tècnic dels Blaugrana, Òscar Tutó, es mostra tranquil i confiat amb la feina que saben que han de fer.
Nosaltres estem molt tranquils i des del primer dia ho hem estat. Sabem molt bé on estem, quina és la feina que tenim que fer i com són els objectius interns que tenim marcats, i així seguirem, a poc, intentant competir tots els partits i continuar estant a prop dels rivals.
El xiulet inicial d'aquest San Francisco Mercantil serà diumenge a 4:45 de la tarda i un grau per sota la Lliga Nacional. El Joan Ilà del Centre d'Esports afronta aquest cap de setmana un partit vital per les aspiracions d'ascendir. Serà davant un dels cocos de la Lliga, com és el Sant Cugat, primer equip que pujaria i que té 6 punts de distància amb els arlequinats. Els d'Albert Milà no poden tornar a fallar, ja que tenen a Martinenc, Poblesec i Grama trepitjant-li els talons. El tècnic d'aquest juvenil, Albert Milà, deixa clar que el més important és ser forts a casa, on continuen imbatuts.
El més important és que juguem a casa. I portem ara 2 mesos sense jugar a casa. Hem fet la permuta de la cama amb el Barça i portem 2 mesos sense jugar a casa. L'equip està imbatut a casa i estem molt còmodes jugant a Olímpia i hem de trobar la millor versió de tots, des del primer fins a l'últim jugador, i fer el millor partit que puguem per tornar a guanyar.
Aquest duel de tanta importància pels arrequinats davant del Sant Cugat arrencarà dissabte a 4:00 a Olímpia. Tres quarts de dues, bloc poliesportiu, els hispanos debuten aquest vespre al Mundial Masculí d'Handbol, que enguany se celebra entre Croàcia, Dinamarca i Noruega. El torneig és en marxa des de dimarts, tot i que l'estrena d'Espanya és avui, a 6:00, contra Xile, amb 2 jugadors sabadellencs a l'equip, Ian Tarrafeta i Dani Fernández. L'altre habitual, Aleix Gómez, es perd la cita per una lesió. Però un cop més, tenim representació de la ciutat, doble en aquest cas, i haurem d'estar ben atents al que facin Tarrafeta i Fernández des d'avui mateix. Fem la prèvia d'aquest Mundial amb l'Oriol Ferran.
La selecció espanyola ha canviat força respecte a la que l'estiu passat va guanyar el bronze als Jocs Olímpics. Hi ha hagut una renovació parcial de l'equip amb l'entrada de jugadors joves, però Tarrafeta i Fernández es mantenen en els esquemes de Jordi Rivera.
Hi ha alguns que venen de Granollers, on m'he format, així que doncs els conec una mica, i sí, exacte, això que dius tu, doncs fa uns anys ja ens tocava a nosaltres ser els nouvinguts, i ara veiem doncs arribar una fornada I evidentment que hi ha aquesta part de responsabilitat d'integrar-los, que siguin del grup i que puguin adaptar-se el més ràpid possible.
Era la veu d'un Ian Terrafeta que afronta el seu segon Mundial amb les ganes de treure's l'espina que té clavada del primer. Fa dos anys, quan Espanya també es va acabar penjant el bronze, el central es va lesionar a l'inici del campionat i va dir adéu de forma prematura.
Hi penso bastant i com més s'apropa la competició, doncs, encara més. Com tu dius, aquella espineta d'haver-me lesionat el primer partit, doncs va deixar aquest regust amarg, tot i que vaig poder formar part de la selecció, doncs, un cop en aquestes semifinals vaig estar present i tal, i va ser un cap de setmana molt, molt maco guanyant la medalla, però sí, està clar que ojalà hi hagi més sort en aquest Mundial i puguem completar-ho també amb una medalla.
També té un deute pendent Fernández, tot i que d'una altra manera. Per l'extrem, el Mundial de 2023 va ser el primer gran torneig amb la selecció espanyola absoluta. Va ser un debut destacat en moments brillants, però amb un paper més secundari, també. De fet, en el partit del bronze contra Suècia, es va quedar fora de la convocatòria.
El 2023 va ser la meva primera competició, el meu primer Mundial amb la selecció, i sí que és cert, doncs, que la meva participació va ser poca, però bueno, sempre que vaig poder estar allà, doncs, es va poder ajudar el grup a aconseguir l'objectiu de la medalla. El dia del bronze vaig estar descartat, que bueno, era una mica el que es preveia, no? L'Àngel en aquell moment va ser un Mundial increïble i bueno, a mi em va tocar animar des de la grada, però ara sí que és veritat que des dels Jocs Olímpics això ha canviat una mica, el meu pes dins de la selecció, doncs, ha augmentat.
I a més, el jugador format en el seu dia al Creu Alta Sabadell Handbol té l'oportunitat de lluitar per grans fites i no com a l'Stuttgart, el seu actual club.
Afronto aquest Mundial, doncs, amb moltes ganes de poder tornar a competir al màxim nivell i lluitar per títols, que és potser algo que a mi em falta durant tota la temporada. Amb l'Stuttgart estem en una situació, doncs, que no és la baralla per títols, i venir aquí a la selecció i poder optar a aquestes medalles, doncs, és una cosa que motiva molt.
Hi ha expectatives per a veure si Espanya està en condicions de lluitar per les medalles realment. La incertesa ve d'aquesta joventut a l'equip, tot i que els hispanos venen de transmetre bones sensacions en la preparació, guanyant el torneig amistós internacional d'Espanya.
Si aquest passet més enrere ens ha de fer estar tranquils, podem estar tots els passos enrere que la gent vulgui mentre seguim lluitant per aquestes medalles. No ho sé, com t'he dit, és una mica el dubte, l'interrogant de com afrontarem aquesta competició, com entrarem en competició, però sí que sobre el paper, doncs, potser altres seleccions tenen més aquest cartell de favorites, o que potser per la individualitat haurien de ser més amunt que nosaltres, però després ja saps que bueno, aquest tipus de competició sempre pot guanyar tothom.
Espanya, això sí, s'ha mostrat irregular en els darrers temps. A l'Europeu del 2024, per exemple, va caure a la fase de grups, però a l'estiu, als Jocs Olímpics, com dèiem, va ser bronze amb els tres sabadellencs a l'equip. Per a Terrafeta, justament és això. Poden ser capaços de fer el millor i el pitjor.
Jo crec que estarem allà també a competir per les medalles, crec que és el nostre objectiu, l'objectiu d'arribar a semifinals, o bueno, en aquest cas, al Mundial, sabem que el partit de quarts de final sempre és una mica com el partit clau, així que la primera opció és primer passar a la fase de grups, després a la main round sabem que patirem, perquè és una selecció que pot perdre contra tothom, però també guanyar contra tothom, i després, doncs, si arriba aquest hipotètic partit de quart de final, és allà on es decidiria tot.
El combinat estatal debuta la primera fase de grups avui a les 6 de la tarda contra Xile, amb qui ja es va veure les cares al darrer Mundial i va guanyar.
A priori és l'equip, podríem dir, més feble de la selecció, encara que tenen jugadors que individualment ens poden crear problemes, així que, bueno, l'últim partit que vam jugar al Mundial de fa dos anys vam acabar amb bastantes males sensacions d'altres contra els xilens, així que també és una manera de votar bé aquest Mundial i començar amb bones sensacions.
Xile, com bé ha dit l'Ian, doncs, va ser una selecció que ens va costar força guanyar el Mundial del 2023 amb jugadors que estan aquí a la Lliga Espanyola, que coneixen una mica també el nostre joc i que són durs.
Dissabte, el rival serà el Japó, una selecció contra la qual Espanya s'hi va enfrontar als Jocs i es va endur el triomf. A la darrera jornada, dilluns, espera Suècia, el contrincant a priori més fort del grup i contra qui Espanya va guanyar el duel pel bronze fa dos anys. Tot plegat, el Unity Arena d'Oslo, a Noruega. El primer objectiu, passar a la main round amb el màxim de punts possibles.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Molta sort, tant per Lian Tarrafeta com pel Dani Fernández en aquest Mundial d'handbol, i també sort pel Club Natació Sabadell de tenis taula, que arriba al partit de l'any, per dir-ho així, aquest cap de setmana, a l'inici de la segona volta a la Divisió d'Honor. Edu Gutés, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Un enfrontament que a les portes de disputar la Copa del Rei el mes que ve serà vital per les aspiracions del conjunt nedador a robar-li el lideratge a l'Hospitalet.
Així és, partit gran el de dissabte davant l'Hospitalet, líder invicte fins ara amb 11 victòries i cap derrota. I compta amb el precedent del primer partit de Lliga i única derrota del club d'aquesta temporada. Els dos conjunts arriben en dinàmiques gairebé calcades, tot i que si el club perd es quedarà a 4 punts dels riberencs i se li complicaria aquesta primera plaça. Els d'Àlex Bocanegra, però, són 6 punts per sobre el quart classificat, les Borges, i haurien de patir una gran davallada per no fer play-off al mes de maig, recordem que s'hi classifiquen els 3 primers. El mateix Bocanegra et deixa clares les ganes que tenen que arribi aquest gran partit entre primer i segon classificat.
Tenim l'equip molt motivat, tenim moltes ganes d'aquest partit. Sí que és cert que sabem que si ells venen amb l'equip titular serà un partit molt xulo, ja parlant a nivell d'entrenador, doncs és un partit que esperes amb ganes perquè és el partit amb més nivell de la temporada, és el partit que bueno, una mica pot definir com acabarà la Lliga, no? I és una mica això, no? De dir que sabem que podem perdre perfectament, però al final és un partit que esperem amb ganes i intentar donar el millor rendiment possible.
Aquest Club Natació Sabadell arrencarà, aquest Club Natació Sabadell Hospitalet arrenca dissabte a Can Llong a les 5 de la tarda. Recordem que la tripleta formada per Luca Kidaixeli, Xavi Casadevall i Mika O'Connor ve d'imposar-se dissabte passat amb claredat sobre el Blanchard Olesa de la part baixa per 6-0. El mateix Bocanegra parla del gran estat anímic i esportiu pel que passa a l'equip ara mateix.
Sí que és cert que la categoria final és la que és, no? I hi ha partits que seran una mica més ajustats o no, però al final, com la tendència de l'equip en general és bona, moltes vegades aquests partits que se'ns han complicat una mica en algun moment els hem acabat traient, no? I al final crec que és una mica el que fa la dinàmica, no? de que estiguem tan llançats com qui diu i bueno, fa que acabem traient els partits que se'ns compliquen una mica.
Veurem amb quina tripleta surt Bocanegra, si amb Kidaixeli, Casadevall o Connor com la setmana passada, o si entra en aquesta rotació Héctor Saavedra per aquest duel contra l'Hospitalet, partides a Can Llong dissabte a les 5. Gràcies, Edu!
Vagi bé!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Tornada a la feina pel masculí del Natació Sabadell de voleibol, que reprèn la competició després de, recordem, quedar-se a les portes de la classificació per la Copa Príncipe a finals del 24. Els d'Adri Jiménez arrenquen la segona volta després de l'aturada nadalenca, amb ganes de demostrar que la primera part de la Lliga Superliga 2 no ha estat una casualitat i que es mereixen la posició a la taula en la qual estan. Jiménez assegura que serà una segona volta complicada.
Després d'haver aconseguit una primera volta molt bona, molt millor de la que, òbviament, ens ho esperàvem, ara tot és aquí treballant, ens queda una segona volta on el rival també estaran millorant, toca partits fora de casa que seran complicats, partits de casa que també seran molt complicats, llavors clar, ens queda seguir lluitant i veure també com succeeix tot.
El club comença la segona volta tercer, a només un punt del Roquetes, el segon classificat, i qui marca aquestes places d'accés a les fases d'ascens a Superliga 1. El primer rival d'aquest 2025 pels nedadors serà el Club Vòlei Arenys, que és setè a la classificació. Per l'entrenador del Natació Sabadell, la clau és sortir concentrats des del principi.
Sobretot estar concentrats. Portem ja arrossegant partits en els que sempre el primer set ens està costant molt arrencar. El contra Illagrau, que va ser el partit en el qual ja podíem tenir l'opció d'haver-nos classificat a Copa, ens va costar molt. El primer set ens van deixar 14, si no recordo malament. Els partits anteriors sempre ens està costant el primer set. Llavors, si aconseguim també arrencar ja correctament el primer set, les sensacions poden ser molt bones i es notaria un canvi també en la dinàmica de forma positiva.
A dos quarts de cinc de dissabte arrencarà aquest primer compromís del masculí. El partit es disputarà a les naus. Un cop acabi aquest enfrontament, serà el torn de les noies de Xavi Perales, que al contrari que els nois, ja van tornar a la competició la setmana passada. El femení de Primera Nacional va caure el primer partit de l'any a la pista del Santa Cruz de Tenerife per 3-1 i són setenes estancades a la meitat de la taula a 9 punts de les places de play-off d'ascens. Aquest dissabte reben aquí a casa les naus el Cesell Lleida, Cueres a la classificació amb només una victòria. Repassem més qüestions en waterpolo. Victòria de la selecció espanyola femenina a la segona jornada de la Copa del Món d'Alexandrúpoli. Les de Jordi Valls, que dirigeix l'equip de forma interina, es van imposar ahir a la tarda per 14-8 a les anfitriones, Grècia. En clau Astralpool, Paula Leitón va anotar 3 gols i Bea Ortiz en va fer un. Amb la victòria, el combinat espanyol té peu i mig a la següent fase i, de pas, la classificació per la superfinal del mes d'abril. Aquest migdia, a les 2, el combinat espanyol tancarà la fase de grups contra la Hongria de Rita Kesteli, que ahir es va imposar als Estats Units per 12-7. També en waterpolo, ahir al vespre, el Keio Natació Sabadell va reprendre la divisió d'honor masculina amb victòria 7-10 contra el Cué, el Rubí. Els de Quim Colet es van avançar al primer quart amb un parcial de 0-3 i van mantenir l'avantatge fins al xiulet final. Amb la victòria, el club recupera la tercera posició en aquesta lliga, situant-se a 2 punts del CNB, que ha jugat un partit més. Dissabte a les 6, els de Colet tornen a saltar a la piscina per enfrontar-se al Catalunya i, de nou, a domicili. I en motor, últims compassos del Dakar, on, a part de l'etapa d'avui, que ja està en marxa, només quedarà la de demà per posar el punt final a la competició. En clau sabadellenca, el copilot de cotxes clàssics continua el rally i arriba al tram final amb bones sensacions. Estem parlant de Sergi Giral. La parella Pedral Giral va acabar l'etapa d'ahir a la 8a posició i escalen fins a la 17a plaça a la general. Avui la penúltima etapa, que fa una estona que està en marxa, arrencat i acabarà a Suaità amb un especial de 211 quilòmetres. Més d'un minut per arribar a les 2. És moment de marxar amb el Toni González, que ha estat a les vies de so i qui us envia una forta abraçada des de l'altra banda del vidre. Nosaltres ho deixem aquí, però insistim, recordeu, estigueu ben atents a les nostres xarxes socials i al web radiosabadell.fm per qualsevol última hora que hi pugui haver al voltant de la figura de l'entrenador del centre d'esports. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de la 1 del migdia amb aquesta roda de premsa prèvia a l'Espanyol B Sabadell de Lliga de diumenge, amb la compareixença del tècnic interí Conrad García, amb les estadístiques, parlarem del filial, de segona catalana, de què han fet els hispanos en el seu debut al Mundial, del Zoar Gràcia, etcètera, etcètera. Per tant, jornada farcida, tant la que ens espera aquesta tarda com demà al migdia aquí a l'Hotel Suís. Abraçada, que vagi molt bé. Ara notícies migdia amb el Pere Gallifa. Adéu, adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.